Bon dia, sou a la Casa de Palla, el programa d'Art, Cultura i Pensament Contemporani de Ràdio Montblanc. Els controls, com sempre, l'Eugènia Mateu i la que us parla, la Lídia Porcà. Avui és un dia especial perquè tenim també un músic d'aquí de la Conca. De fet, a la Conca de Barberà tenim un munt de músics, és el que estem veient. L'Eugènia em diu que sí. L'Eugènia mai parla, però sempre diu...
Però sóc aquí, eh?
Molt bé. I en aquest cas tenim un músic que va néixer a Sarral, però que ha viatjat per tot el món amb la seva música, i els que heu entrat al nostre blog de la Casa de Palla, que hem fet una petita ressenya de la seva biografia, ho hem titulat aquest programa Postals des del món, història d'un artista nòmada. Bon dia, Anton. Bueno, no he dit que aquí tenim amb nosaltres, que la gent que fa música a la Conca el coneix prou bé, és l'Anton Duc. Bueno, l'Anton ha desenvolupat la seva trajectòria artística arreu del món, com us he dit abans. Va estudiar música popular a la Universitat de Sheffield, a Anglaterra, i també va aprendre a tocar la guitarra, rumbita i tot aquest tipus de coses a Barcelona, al barri de Raval, directament dels gitanos que fan. És veritat això?
Sí, bueno, vaig viure al Raval durant un parell d'anys al carrer Reina Amàlia, que és un carrer ja, que hi ha al carrer La Cera. I bueno, els estius sobretot pues, sortíem a la fresca, ens reuníem a les places i bueno, jo com que soc una persona molt oberta pues, anava allà amb la guitarra i posava a parlar amb ells, ells m'ensenyaven acords de rumba i m'encomanava una mica de l'ambient i d'aquesta cultura gitana. No? I realment és una cultura que admiro molt, que tingui tanta mala fama per... Bueno, mala fama. Tots sabem que hi ha gitanos com el Paret, que precisament és d'aquest barri, que són persones molt respectables. I realment la gent que vivia allà, que encara viuen al carrer La Cera, a mi sempre em causaven molt de respecte, perquè a les 7 de la tarda, quan tornava a treballar, me'ls trobava allà tots mudats, com si fos diumenge a l'hora d'anar a missa, dones en un cantó del carrer i homes a l'altre cantó del carrer, i sempre em feia gràcia anar al carrer i no sé.
L'Anton, quan va viure una època a Barcelona, ell organitzava les sessions de blues al Jazz Sí, que és el bar del taller de músics de Barcelona, i també les Open Mic al bar Ciutat Vella, també a Barcelona. Després va viatjar bastant i bueno, va fer tots els Estats Units i va conèixer molt l'escena musical underground, i on va ell tocar realment va ser a Seattle i Boston. Avui parlarem de tot això, de la música, de la gent que fa música, de la gent que pot tocar música a espais simplement arribant amb la seva guitarra i poder demostrar el que fa o disfrutar i gaudir del que fa. I, però abans de tot això, de parlar de com s'estudiava música a Anglaterra, de com eren aquestes escenes musicals a Seattle, Boston, i penseu que l'Anton també va estar a París, va arribar fins a Mèxic. Bueno, abans d'això, li demanem a l'Anton que ens toqui alguna
cosa, no? Sí, i tant. Bueno, perdona. Ja que hem parlat de
rumba?
De rumba, tocarà una rumba.
Tu
verá voy, ya tú verá voy cuando tú te vas, ya tú verá voy, ya tú verá voy, ya tú verá voy cuando tú te vas, y no sé cómo puedes vivir con ese hombre al que tú voy cuando tú te vas, ya tú verás voy, ya tú verás voy, ya tú verás voy cuando tú te vas, y me muero por volver a ver. Con miedo a volver a verte.
Recordem que estem a la Casa de Palla, al programa d'Art i Cultura de Ràdio Montblanc, i avui ha vingut de visita el músic Anton Duch, que ens acaba de tocar una rumbita. Anem a parlar una miqueta d'aquesta vida d'artista nòmada abans d'escoltar una altra cosa. Per exemple, una cosa que a mi me fa com molta gràcia de parlar, perquè l'altre dia vam tenir en un altre programa que es diu Montblanc en Flames, vam parlar de l'ensenyament de la música aquí a les escoles, no? I el dia que ens vam conèixer, que vam parlar una miqueta de la teva trajectòria artística, tu em vas dir que tu havies estudiat un curs a la Universitat de Sheffield, a Anglaterra, i un curs que es deia Música Popular.
Sí.
I explica'ns una mica com era aquest curs i què volia dir Música Popular exactament.
Bé, la cultura musical anglesa és totalment diferent a l'espanyola i la catalana. Llavors, la cultura tradicional d'Anglaterra és el folk, i bé, també està molt influenciat pel blues als anys 50-60. I el curs que jo feia es deia música popular, i tenia, per exemple, una classe que era d'improvisació, amb un professor que tocava el saxo, i els que tocaven, els alumnes només tocaven la guitarra, però la qüestió és que improvisaven sobre qualsevol base de música que als alumnes ens interessés. O sigui, n'hi havia un que li agradava la música llatina, l'altre li agradava el jazz, l'altre li agradava el blues. Llavors el professor s'amollava una mica el que a l'alumne més li interessava, no? I en cada classe dediquem una part del temps a fer cada tema diferent. Llavors va ser una experiència, a banda d'això, això només era una de les classes que tenia, però el que vaig aprendre allí i el que he vist allí és algo que no he tornat a viure enlloc, perquè l'escola no era una universitat, era una com diguéssim, això no ho sabria traduir en anglès, és branch, era una rama de la Universitat de Leeds, no era de Sheffield, era de Leeds.
Ah, pensava que era de Sheffield. No, sé.
No, el que passa és que estava molt a prop de Sheffield, per això vaig dir Sheffield, per tenir una ciutat més coneguda de referència, no? El cas és que hi havia, per exemple, una nau industrial plena de locals d'estudi amb tota mena d'instruments, amplificadors. Amb el carnet d'estudiant podies agafar qualsevol tipus d'instrument, trompetes, saxos, et deixaven taules de mescles per gravar, tenies pràcticament des de les 9 del matí a les 9 del vespre temps per entrar en un local d'estudi amb el teu grup i assajar, gratuït. A mi em van donar una beca gratuïta d'estudis, només per una audició li vaig tocar una rombeta com la que he tocat ara al professor, i bueno, al ser una ciutat del nord d'Anglaterra, doncs espanyols de fet no n'hi havia cap a l'escola. Llavors el professor li va fer molta gràcia i em van donar una beca directament. Després havia de treballar, per això no vaig durar gaire a l'escola, havia de treballar netejant autobusos de 10 de la nit a 6 del matí. I llavors, clar, aixecat a les 9 per anar a classes era com una mica dur, no? Però l'experiència va ser, bueno, impressionant. Són coses que no oblidaré mai, no? Després tots els estudiants de música ens reuníem en un dels pubs un parell de dies a la setmana que feien jam session. Jam session, traduiré, vol dir jam, vol dir marmelada. I va ser com una, simbolitzant la mescla de músics, que doncs cadascú tocava el que tenia assajat, i llavors també improvisàvem sobre bases de música que tots coneixíem. Que això també és el que feia a Barcelona el Jassi.
El Jassi,
he de matisar que no les organitzava jo, i participava.
Què és que organitzaves?
Jo organitzava
a l'Open Mic, doncs.
L'Open
no?
Mic.
Vale.
Que traduït també vol dir micro obert. O sigui, jo tenia un espai amb un bar que es diu Ciutat Vella, que ha desaparegut, perquè, bueno, he fet un hotel, i era un bar doncs d'ambient bastant alternatiu, i els divendres de tots la nit a les 3 del matí tenia un espai per mi, i jo convidava gent per també tocar al carrer, inclús havia tingut el carnet de músic de carrer i de metro, i coneixia molta gent d'estrangers, argentins, holandesos, i els convidava a venir a la meva sessió a tocar la seva música.
I el Jam Blues que feies al bar de tallers de músics, vas tenir contacte també amb el taller de músics?
De fet, jo vaig començar a estudiar el taller de músics.
Explica'ns una mica, perquè el taller de músics seria el que més sembla aquest lloc d'Anglaterra, no?
Sí, el que passa és que el d'Anglaterra era gratuït, el taller de músics és d'èlit, és d'èlit perquè val una pasta.
Bueno, però s'assembla una mica...
Sí, no, sí, s'assembla, però bueno, res a veure tampoc, eh? Jo a Anglaterra havia tocat, vaig cantar amb un trio de rock, que feien versions de Jimi Hendrix, de rock dur, blues, i el bateria tenia 20 anys i tenia un nivell i una tècnica, i tocava amb aparells electrònics a la vegada amb la bateria, i gent joveníssima, el guitarrista que tocava... Jimi Hendrix tenia 18 anys i tancaves els ulls a pensar que el senties amb ell en directe, que per això no es movia tant el noi, tenia la escenografia no era la mateixa, però el so sí, hi havia un nivell, bueno, ja a Anglaterra hi ha un nivell.
I el taller de músics, i ho sabem, sabem que arreu hi ha un nivell artístic, no només en música, sinó, vull dir, sempre ho hem dit, que el resta d'Europa l'art és un bé social per tothom, no?
Sí.
Cosa que no passa al nostre
país. Sí, Espanya. I dit Espanya perquè ara tenia al cap una cosa, és que a mi m'havien arribat a dir el rascapanxes, que, bueno, ara em fa gràcia, no? Però quan m'ho deien abans, clar, la gent gran deien, els guitarristes els dèiem els rascapanxes, com si fos algo que no tingués cap valor, no? Quan la música ens agrada a tots i...
Bueno, té un valor impressionant, no?
Sí, jo crec que sí. Sense música la vida seria molt trista.
I, bueno, doncs, explica'ns una mica, jo del taller de músics, que tots sabem que és caríssim i que és d'èlit, com tu dius, no?
Bueno, sense anar més lluny, ara he dit que és d'èlit, però bueno, sense anar més lluny, l'escola municipal de Montblanc, jo considero que els pares que porten els fills... Hem de tenir un bon sou també, perquè jo he anat a matricular-me i ho sento molt per la crítica, si és, si algú se sent se sent malament per aquesta crítica, però trobo que és molt car.
Jo comparteixo amb tu i no, o sigui, hi ha una cosa, jo tinc el meu fill també que va a l'escola de música, que fa dos instruments i clar, surt caríssim, perquè em sembla que paguem, jo ho diré, així és igual, no és cap secret,
no.
Paguem 90 i pico euros al mes per els dos instruments.
Si en cas surt més rato com ell.
No ho sé, perquè ell està estudiant la carrera, o no sé, bueno, la musical, no? Però també s'ha de dir que quan tens un fill estudiant a l'escola de música, també li compres, en aquest cas, el Quim, el meu fill, li hem comprat el piano i el saxo, no? O sigui, a part tens un gasto d'instrument. Però mira, fixa-t'hi, considero uns diners molt ben pagats.
Sí, no, això estic totalment d'acord. I els músics, els professors també han de viure d'alguna cosa, no? Però jo crec que es podria fer amb uns preus més assequibles.
Jo crec que no es deu poder, o sigui, l'Ajuntament paga la meitat, me sembla, de tot això. Encara seria més car, seria com el taller de músics. Suposo que per arribar a coses gratuïtes que arribessin a tothom, la societat també tindria, d'alguna manera, que entendre que tot aquest tipus d'estudis són molt importants. No? I igual que anar a posar-te a buscar un medicament al cap. No sé, si la gent entengués que aprendre música, aprendre a pintar, aprendre a mirar, aprendre a fer foto, aprendre l'art en general, fos una cosa molt important, potser la gent també demanaria que dels impostos tot això arribés a la gent. Però jo crec que no és una demanda, social, en cap cas, Es demana més per l'esport, per exemple.
Jo he après a tocar molt observant. Ahir mateix vaig amb un concert que vaig quedar impressionat de que poguessin portar el Carles Benavent, un baixista català que toca amb el Paco de Lucía. Ahir estava a Reus, a La Palma, per 5 euros en consumició. Òbviament estava ple. I van fer un espectacle impressionant, perquè són músics internacionals de primera línia. I mirant també aprens. Però clar, és que avui en dia vas a la discoteca i no veus ningú tocant. O sigui, la música en directe també cada dia va menys.
Perquè cal una cultura, i la cultura ve des de l'escola, i ve des de petits, i ve des de la demanda social. Per exemple, les escoles de música al nostre país van començant, no perquè la Generalitat o l'Estat digués farem una escola de música, perquè els pares es van unir perquè hi hagués música. Llavors van néixer totes, o quasi totes, no?, d'associacions de pares, no? En un moment determinat, amb uns anys, que eren els anys 70, finals dels 70, començaments dels 80, que hi havia una societat molt viva, socialment i políticament, no? Que s'estava molt interessat perquè les coses canviessin en el nostre país. Possiblement, tot això les institucions ho van agafar com a seu, ja tot això s'ha vist com un dret, però no ha acabat sent ni institucional ni de la gent, no? Estem en un impàs amb tot això, no? I, bueno, possiblement és un moment de repensar l'art, de que realment el que tu estàs dient, tu vas a una discoteca, balles i ja està, no? No hi ha música en directe, no? I d'entendre què és la bona música i què és la música brossa, no? Perquè està tot en el mateix lloc, no? Ara una mica, no?
Sí, bueno, ara se m'ha ocorregut que ve a ser una mica com el tema de que els nens no saben si una maduixa penja d'un arbre o una patata penja d'un arbre o surt de sota terra, no? I és que vas a escoltar música i no veus músics tocant. Llavors, pues, l'interès per aprendre a tocar un instrument pues, també no pot sorgir. De la mateixa manera que s'ha perdut la pagesia, es perd. Jo conec un artista nord-americà que havia estat a les llistes de vendes d'Anglaterra amb un disc de blues, que fa molta crítica social, i vaig fer un viatge als Estats Units perquè un músic que havia tocat amb ell, vam fer un duo de blues a Barcelona junts, que ell té la meva edat, però el seu, diguéssim, el que el va promocionar és aquest artista que es diu Willie Edwards, que ja està als 60 anys, I vaig anar a veure el meu amic, però també perquè el volia conèixer amb ell, no? Perquè les seves lletres em van impressionar molt. Té una cançó que, per exemple, es titula El cor de la decepció i parla del món en el que vivim, de que hi ha molta depressió, molta ansietat, tot creat per uns... unes il·lusions estereotipades dels medis de comunicació que t'inculquen ja des de ben jove, que, bueno, que m'allargaria.
No, però està bé, no?
Sí. I vaig anar a veure aquest amic perquè el volia conèixer on vivia, d'on havia crescut, perquè tenia una cultura molt diferent a la meva. I, bueno, ell em va dir que bueno, m'he perdut.
No, a veure, vas anar a veure aquest músic americà quan vas anar a fer un d'aquests viatges que vas anar als Estats Units,
sí.
No? On vivia?
Ell vivia a l'estat de New Hampshire, entre Boston i Canadà.
I vas anar a visitar-lo i
sí.
Veu parlar i veu tocar junts.
Sí, vaig estar tocant per allà en festes amb el seu grup, els feia com a de taloners, i de fet en alguna festa vam improvisar, em van acompanyar a tot el grup, i el curiós és que vaig descobrir que l'estil aquest rumbero català també està bastant de moda als Estats Units, perquè el va posar de moda els Gypsy Kings, que és un grup francès que amb una pel·lícula van fer una versió de l'Hotel California dels Eagles, una pel·lícula que es diu The Big Lebowski, i resulta que va fer furor la cançó i els Gypsy Kings es van posar de moda i cada vegada em posava tocant a rumba, el personal es posava a ballar amb una eufòria i hòstia, i que... vaig triomfar tocant rumbetes per als Estats Units. Realment la gent es quedava molt parada.
Som a la Casa de Palla, el programa d'art i cultura de Ràdio Montblanc, i avui ens ha vingut a visitar l'Anton Duc, que va néixer a Sarral i que ha viatjat per tot el món, tocant, fent música, cantant, i aprenent moltíssim i coneixent a moltíssima gent. I ara ens tocarà alguna altra cosa, no?
Sí, ja que estem parlant dels Estats Units, doncs tocarà un tema en anglès. L'altre tema que he tocat abans ja parlava d'amor, i aquest també. I, bueno, potser l'altre ja parlava d'una altra cosa.
Endavant.
Va, per tots vosaltres. Oh, tell me that you love me, oh, tell me that you see, oh, tell me that you treat me the way it used to be. Oh, tell me that you love me, oh, tell me that you see, oh, tell me that you treat me the way it used to be. Oh, 'cause I'm mad, oh, mad about you, oh, 'cause I'm mad. Cause I'm mad, oh, mad about you, oh, cause I'm mad, 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 mad about you. Yesterday, I was on the shelf, my old crown. Yesterday, myself, oh, like a clown. And today, I can say what happened, oh, yesterday. And today, I can tell what happens in hell. 'Cause I'm mad, about you, 'cause I'm mad, oh, mad about you, 'cause I'm mad, 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 mad about you. Tell me that you love me, oh, tell me that you see, oh, tell me that you treat me the way it used to be. Tell me that you love me, oh, tell me that you see, tell me that you treat me the way it used to be. Dig 'em
que m'estimes, digue'm que ho veus, digue'm que em tractes com ahir. Digue'm que m'estimes, digue'm que ho veus, digue'm que em tractes com ahir. Perquè estic boig per tu, perquè estic boig, oh, estic boig per tu, perquè estic boig, oh, boig per tu, perquè estic boig, 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 boig per tu.
Som a la Casa de Palla i esteu escoltant a l'Anton Duc. I estem parlant de... sentint la seva música, parlant de música, de músics, de països, de com es tracta la música fora de Catalunya, d'Espanya, i com la tractem aquí, de la vida, de tot, no? Una mica d'art i de vida i d'art, estem parlant una mica de tot, amb l'Anton Duc, i que és molt interessant perquè té una llarga experiència arreu del món i ha conegut un munt de músics, i no tota la música és famosa, no?
No.
I no tothom errante anda perdido. No sé.
Sí, perquè fa dels 19 anys que vaig marxar de casa i fins ara doncs he seguit fent vida nòmada, intentant no fer-la, ni de cap manera. Es veu que ho porto a la sang, això d'estar sempre d'aquí cap allà.
Clar, però perquè...
Crec que aquí a Montblanc, almenys com a camp base, m'agradaria passar una bona temporada.
Clar, perquè, a veure, moltes vegades amb la música, amb l'art, amb el que sigui, sempre, tal com abans estàvem parlant dels mitjans de comunicació, de com es ven l'art o com es ven la música, sempre sembla que la gent ha de ser molt famosa, no? O sigui, ha de fer una cançó que tingui molt d'èxit, ha de ser molt famós, i mai es parla d'opció de vida, de pots no ser famós ni... Bueno, i pots fer una...
La música està a casa amb un amic prenent un te, un cafè o prenent una cervesa amb una terrasseta. La música està amb un sopar amb els amics. La música no és sortir als diaris, sortir a la tele, ser el David Bisbal, triomfar per Operación Triunfo, els 40 principals o Cadena Dial. Que arribes aquí, perfecte, genial.
Bueno, genial, sí, et pots viure. O no genial, jo què sé. No?
O no, perquè també pot ser que potser allò no et vagi. No sé. Però jo crec que la música comença tocant quan te ve de gust, on te ve de gust. No cal estar pensant en que has de fer un projecte. Perquè a mi, per exemple, la paraula projecte, quan parlo, sempre que he intentat fer un grup, els músics amb el que he intentat, tu quin projecte tens? Jo només vull tocar i passar-m'ho bé. I bueno, pues gravar quan passi un temps que toquem i presentar-nos algun concurs o presentar-ho amb algun promotor de concerts o algun mànager, però això ja arribarà. Primer vull arribar al local d'assaig i passar-m'ho bé cada dia que vaig a tocar.
Molt bé, bueno, el que veiem doncs que hi ha moltes maneres d'aprendre's la música, d'aprendre's l'art. Per aquí han passat aquests dies des de gener que vam començar el programa, gent molt diferent, gent que també ha tocat en directe, gent que les coses les fa d'una manera o d'una altra. O sigui que hi ha molts models, diguem, de ser un artista, no? Avui hem portat amb un que un model, no sé si existeix aquest model, d'algú que toca, que viatja pel món, que com fora del nostre país existeixen, sobretot al món anglosaxó, on la música és una cosa molt... Bueno, sí, sembla que se l'hagin inventat ells, no?
M'agradaria dir una cosa, m'agradaria dir-te i dir a totes les persones que ens puguin estar escoltant que jo no he sigut famós, o sigui, jo he tocat arreu del món, però viatjant amb una motxilla a l'esquena i la guitarra. O sigui, arribant a Anglaterra i buscant-me la vida, agafant un diari i buscant locals on es fessin sessions obertes amb músics desconeguts que volguessin presentar la seva música en una sala. Sempre són sales petites, per lo normal. Però també hi va públic que li agrada sentir coses de gent que doncs, no té l'oportunitat de ser escoltada perquè no tenen els contactes o no són coneguts. No? Llavors, en aquesta situació, he estat tocant a París, he tocat quan tocava a la universitat, he tocat en locals de Seattle, en festes a Boston, al nord de Boston, i bueno, em refereixo que no he tingut al darrere un mànager, ni una infraestructura, ni un grup que m'apoyés, ni res.
Però això existeix aquí, per exemple?
Bueno,
llocs així, on tu puguis anar a tocar?
A Barcelona hi ha una sèrie de locals que són bastant, abans has comentat la paraula underground, que m'agradaria traduir-la perquè molts oients no sabran què vol dir. En anglès vol dir sota terra. I això ve d'una cultura que vol... es va posar aquest nom una mica en referència també en el bueno, parlant antropològicament de les tribus que buscaven una manera diferent d'explicar la realitat i investigaven, bueno, investigaven, prenien les drogues naturals que el xaman els hi administrava i feien viatges espirituals. L'underground va ser el moviment modern que es basa una mica en això, des del meu punt de vista, eh? Llavors hi ha una sèrie de locals on la gent doncs es troba per sentir qualsevol tipus de música que òbviament a la ràdio no se sentirà perquè la ràdio ha d'estar tot estudiat perquè sigui comestible, digerible fàcilment i sobretot que vengui.
Jo ara que parles de lo comestible, l'altre dia quan estava fent la teva ressenya i volia posar un títol bonic a tot això, doncs jo quan treballo, bueno, quan estic escrivint o fent alguna cosa sempre busco coses que m'inspirin, i mira, me va donar per mirar els grafitis del maig 68, els grafitis que havien escrit els estudiants a les parets del gloriós maig 68, que tan denostat està en aquest moment. Sí. I no s'ha explicat mai.
Jo he estat molt influenciat per la cultura del
maig
68.
Sí, jo també.
El que passa que amb l'edat, doncs... Sí. És molt interessant.
Un dia però... li dedicarem a explicar-lo el millor que puguem, perquè també s'ha desprestigiat molt i de fet va ser molt interessant, i de fet un moviment artístic molt interessant que es diu el situacionisme va estar darrere d'ell, o sigui, de tot allò, no? I de fet el 68 va ser el naixement del punk, o sigui, no s'entendria una cosa sense l'altra. Un dia ho dedicarem. Bueno, però una frase que és, parlant del que tu estaves dient, que deia alguna cosa així, amb una paret, estava posat: si el que veiem no és estrany, la visió és falsa. O sigui, així mateix, o sigui, allò que està comestible, potser que sigui fals, no? O sigui, si allò que no et sobta...
Jo crec que aquesta frase està feta des d'un context urbà.
Bueno...
Perquè tu te'n vas donant un pel bosc i tot el que veus és real.
Vale.
És verdader.
Bueno, sí, però la gent viu a les ciutats, no? I la cultura és de ciutat, urbana,
bueno,
eh?
És per aquest motiu fa un moment et deia que m'agradaria passar bastant de temps a Montblanc, perquè en 10 minuts estàs a la muntanya i t'oblides de tota la matxacada psicològica que t'imponen els mitjans de comunicació, la vida estressant que portem, que hi ha arribat als pobles, però molt medi rural en el que vivim, es vulgui promocionar el medi rural, aquí hi ha el tros a esporgar les vinyes i van quatre gats, i a plegar omelles, dos omelles ja no n'hi ha cap tampoc, i tots estem tancats en fàbriques, treballant dins d'oficines, tinguem que anar a comprar, el supermercat està obert fins les 10 de la nit, no fos cas que fes falta sal o...
Bueno, veiem que l'Anton doncs en aquests moments està vivint una experiència rural, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Home, jo vaig néixer a Sarral. Jo sóc de poble, que passi que dels 20 als 30 me'ls he passat visquent en grans ciutats europees, americanes, inclús he estat a la Índia també.
Bueno, i ara ens tocarà una altra peça, no? Per fer, mira, per sentir-lo amb tot el que fa.
Sí, aquesta peça m'agradaria... parlant d'això que dèiem ara de la vida a la ciutat, no? I la vida al camp, aquesta peça la vaig compondre, vaig tardar molts anys, no és molt llarga, però va ser un dia que estava molt apagat visquent als baixos del carrer La Cera on vivia a Barcelona, que tenia una sensació de... Poder no de deprimit, que estava depressiu, però estava molt apagat, no tenia forces per res. I vaig trucar un amic de Sabadell que em vingués a buscar per veure si podíem anar a la muntanya. Vaig tenir la intuïció que a la muntanya podem arreglaria el dia. I va ser així. Va ser sortir de la ciutat, arribar a la muntanya i com si m'haguessin donat, posat oxigen.
Endavant.
Va. Seguint un camí, corrent com l'animal que no sap cap on fugir, desendinsat dins del bosc amb el verd dels teus ulls. Has vist un pit en sols, t'ha dit tu no ets només el que tu esculls. Cel fosc i gris, però el sol tan lluernat, sencers i t'ha cridat, no pugis que mai no és tard per trobar el camí, per trobar el camí de la llibertat.
Arribant al final del programa, com sempre, sempre se'ns fa curt tota la gent que ve, amb la qual serà convidada una altra vegada. Sempre ens passa, no? Sempre
gràcies.
Parlem de coses, ens encantaria seguir parlant i seguir
escoltant. Sí, realment, hi ha moltes coses de les que parlar.
No, és que ens hem quedat curts, no hem parlat de tot el que volíem parlar.
No,
però...
no, fa dies que estic pensant en què dir el programa i hi hauria programa per hores.
Doncs, per tant, tornarem a veure'ns, tornarem sí. a sentir la teva música, fins i tot podem veure'ns amb més músics i parlar de música i parlar de coses sí. i d'idees, no?
Sense anar més lluny, ahir vaig estar parlant amb un artista, un amic, per mi, de Barberà, el Pep Calvet, que va estar aquí al programa fa 3 setmanes, i vam estar parlant de la búsqueda espiritual de quan un compon música, quan un toca, no? Aquella pretensió de comunicar-se amb algo més enllà de la realitat, no?
El Pep Calvet, com tots sabeu, té una sintonia al nostre programa, que és la que posem al final, i també tenim una sintonia del José Pozo. I el millor ara, després ja parlarem, li demanarem un tros d'aquesta cançó també a l'Anton. Bueno, ens quedem aquí ja, fins a la propera setmana, que tingueu molt bona setmana. I per tots els que esteu examinant ara, alumnes de col·legis, d'instituts, d'universitat, mira, vaig trobar un altre grafiti del maig 68 que em va semblar genial. I us... és per tots vosaltres, els que esteu tenint exàmens en aquests moments, o el que tindreu l'any que ve. Era un grafiti que deia així, i així us deixo ja a la casa de Pallà. Context, contesta els exàmens amb preguntes.